Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No l'haguessin pogut rectificar. És a dir, si l'àrbitre de camp hagués donat gol, el VAR no hagués entrat i hauria donat gol.
Clar, perquè no l'hauria pogut rectificar. De fet, això va passar amb l'Espanyol Atleti de Madrid de la temporada passada, no? Que sí que dona gol en el moment i després no hi ha cap càmera que pugui demostrar el contrari i van donar aquell gol, no? Sí, sí, és així. Què et va semblar, Toni, tot el que ha passat amb el Clàssic i el que estem vivint aquestes últimes hores, a tu?
Buf, que la capacitat del Barça de generar guions que serien millors que qualsevol dels llibres que hem comprat a Sant Jordi és sorprenent, no? Perquè, òbviament, el que sí que tenia molt clar és que si el Barça no guanyava, la temporada gairebé havia acabat, tot i que queda el partit de Montilivi, que és molt important, perquè estem parlant de la segona posició en joc, d'un fet que seria històric, veure el Girona acabant segon per davant del Barça, però que el Barça ja acaba la temporada, d'alguna forma. Ja estem més en el futur de Xavi, que si quins jugadors es queden, que si Araujo el vens, que si no... I això era molt evident que passaria. Clar, a més passa amb una trencadissa, perquè és un... es tanca una setmana tràgica barcelonista perquè et fa el gol Jude Bellingham a la final, amb polèmiques arbitrals, quan ja venies molt, molt escalfat en aquest sentit per les declaracions de Xavi després del Paris Saint-Germain. Llavors, és un club extremadament volcànic, en què mai estàs distret. Però sí que, clar, és que ara, més enllà de que es pugui parlar del que va passar al Santiago Bernabéu, la clau és que el Barça el que necessita és saber quines són les condicions de joc la propera temporada. Sembla que és un escenari en què sent molt còmode el president Laporta, que és el terreny de la improvisació, i de fet ha demostrat en el passat que s'hi mou molt bé, que té la capacitat de fer girs de guió i de sorprendre. La lògica em diria que seria bo per la planificació econòmica, i més quan el Barça té deutes i no té una capacitat de maniobra com els altres clubs, que seria bo saber ja qui és l'entrenador, quin és el projecte per començar, doncs, a aquest jugador sí, aquest jugador no, i tot això, i que ara mateix no sap, perquè encara estem en aquest que no queda clar què està passant, que si Xavi es queda, que si no vol, que si... Que es pot acabar, dona fins i tot la sensació que pot acabar passant que Xavi digui, ara em vull quedar, i que el club li digui que no, o que al final el club li digui, sisplau, queda't, i digui, ara jo no vull. O sigui,
sí, sí,
jo em crec qualsevol escenari, perquè al final depèn de tres persones, Xavi, Deco i el president Laporta, que en funció d'un matís o un altre, de l'ordre de les converses, poden anar cap a una altra banda. Jo crec que la major part de persones ho miren amb cert neguit, de dir, hosti, m'agradaria saber ja on som, sobretot assumint que fa tants mesos que Xavi va anunciar que marxava, i no sembla que hi hagi un pla B més enllà de Rafa Márquez. Però insisteixo, si hi ha una persona que ha demostrat sentir-se còmode amb escenaris absolutament inestables com aquests, fer girs de guions sempre vistos i que se n'en surti, és Laporta. Llavors l'esperança de molts culers és aquesta, és a dir, Laporta en el passat ja ho ha fet, que ens ha sorprès a tots, i que quan semblava que el seu projecte se n'anava en orris, ha trobat una solució. Ho aconseguirà? Jo no ho sé, però bé, sé que estarem molt distrets.
Sí. Això de la banqueta del Barça, com ho veus? Accepto.
Bé, veig que si has de buscar entrenador és millor tenir temps, no? És a dir, que hauria... des d'un punt de vista de planificació és idoni tenir ja clar si l'entrenador continua o no continua, perquè no és el mateix buscar entrenador al maig o l'abril que al juny. Per tant, bé, jo suposo que ara que no hi ha grans objectius en joc, s'accelerarà tot el procés perquè és una urgència des d'un punt de vista de planificació esportiva, no? Jo sempre he tingut la sensació que Xavi ha rebut més crítiques de les que jo crec que m'ha merescut. Però em sol passar amb la majoria d'entrenadors, eh?
Futbolísticament, vols dir?
Sí, crec que Xavi... No, jo he llegit coses sobre Xavi que sembla que sigui un negat. Jo crec que ha fet coses futbolísticament amb bastant sentit. Crec que com guanya la Lliga la temporada passada és una cosa que té mèrit.
Sí.
L'equip era molt fiable. No era brillant, potser, però era molt fiable. Era molt fiable, li costava molt perdre, li costava molt concedir. Guanyar el Madrid la Lliga amb tants punts d'avantatge no és una cosa senzilla. El que passa és que jo crec que el Barça, en els últims anys, quan ha guanyat la Lliga li ha donat poc valor. Li ha donat poc valor, ho ha vist com una qüestió quasi rutinària, i això ha fet que els entrenadors que han guanyat lligues al Barça no se'ls hagi donat un mèrit especial, no? Li va passar a Ernesto Valverde i li ha passat ara a Xavi. Entenc que, evidentment, l'exigència és molt alta, que el Madrid hagi guanyat tantes Copes d'Europa fa que, efectivament, et vulguis, vulguis posar a la balança això també.
I pesa, i pesa.
Però a mi em sembla que Xavi no és un entrenador tan negat com hem escoltat o com hem llegit. Crec que segurament si marxa i se'n va a l'estranger, perquè suposo que si marxa anirà a l'estranger en algun moment, probablement farà una bona carrera d'entrenador.
Ja. La temporada del Barça com la valoraries? Ara que ja pràcticament la podem donar per tancada i en blanc?
Òbviament aquesta temporada no és bona, però l'anàlisi l'has de fer de tot el que porta Xavi. És a dir, jo crec que has de valorar les capacitats que té, que t'ha demostrat, valorar el treball que ha fet des que va arribar, i a partir d'aquí decidir si vols continuar o no vols continuar. Evidentment, el club és el primer que ha de dir si vol que continuï l'entrenador o no.
Lamine Yamal, t'ha sorprès? Tu que deus haver vist molts jugadors, bé, tu també, Toni, però ell que fa la comentarista a Movistar, no?
Jo crec que el Barça té un futur bastant esperançador. És a dir, crec que, evidentment, té problemes econòmics, financers, la temporada és dolenta, si el Madrid guanya la Copa d'Europa encara semblarà més dolenta, però al Barça li han sortit una sèrie de jugadors que valen molts diners. És a dir, que si tu haguessis de portar-los des del mercat, et costaria una barbaritat. Parlem de Lamine Yamal, parlem de Cubarsí, però parlem de Balde, que va sortir l'any passat i ara ha estat lesionat tot l'any, però que és un lateral per molts anys. Parlem, evidentment, de Gavi i del que té el futbol Barça, perquè el Barça B està fent una grandíssima temporada i jo tinc la sensació que el Barça se li ha resolt un problema amb aquesta fornada que li ha sortit, no li ha sortit, generació espontània, també l'ha treballat, no? És a dir, ha format aquests jugadors. Però crec que això fa que el Barça tingui un futur probablement més esperançador del que semblaria si només ens fixem en els resultats d'aquest any, que òbviament ha estat un any dolent.
Com valores tu la temporada del Barça, Toni, ara que s'està tancant, també?
Per mi és una decepció, perquè el gestor el fixa al mateix club. I quan el club parla en plural de títols, és una decepció. A partir d'aquí, crec que ser crític i parlar de la decepció lògica que arriba no vol dir que ho hagis de cremar-ho tot. I per això parlava d'un club volcànic, en què de sobte hem passat per moltes fases. Ja abans el Màrius parlava de la pèrdua de virginitat i deia del partit contra el Girona. Estic d'acord que va ser un partit que va marcar molt emocional, a nivell emocional, la temporada. A més, poc després el Villarreal fa 5 gols a Montjuïc. Van ser uns dies molt complicats. 4 gols al Girona, 5 de la Villarreal.
És quan Xavi, no?
Xavi plega, no?
Anuncia que plega.
Hem passat d'aquest moment de cremar-ho tot a un moment en què llavors la gent semblava contenta perquè Xavi marxava, a un moment en què, sisplau, Xavi, queda't. Hi ha molta inestabilitat emocional. I això òbviament no és bo per poder fer els balanços. Per mi el balanç en global de Xavi Hernández és molt bo. Agafa un club fet runes a nivell anímicament i esportivament molt perdut, el porta a guanyar títols, el porta a recuperar una esperança, el porta a connectar amb una massa social, potència una fornada de jugadors meravellosa. És cert que ell sempre serà una persona que serà molt víctima, podríem dir, del seu propi discurs, del seu propi bon gust futbolístic, és a dir, el Xavi preentrenador, el Xavi ex, o el Xavi que comença a ser entrenador alçat a Qatar, fa una sèrie de declaracions que, juntades amb el que ell deia quan era futbolista, porta que tothom esperi que el seu equip jugarà un futbol excels, de violins celestials, i que serà un dels millors equips de la història. Els millors equips costen molt de fer. I els equips de Xavi han jugat bé, però no, és cert que no han jugat mai com es podia imaginar pel discurs del Xavi de fons anys. Jo crec que això l'ha penalitzat, que tots pensàvem en Xavi Hernández i l'identificàvem amb aquell millor futbol que hem vist mai
No, però és que si compares amb Guardiola, tothom surt perdent.
Clar,
és a dir, no pots esperar que surti un altre Guardiola, mai.
Clar, correcte.
Però són expectatives.
Però clar, ell, jo crec que Xavi s'equivoca amb el saber que és amb altres equips abans d'arribar al Barça. I quan arriba al Barça i ràpidament es modera, però tots els centrals estaven esperant, Simeone l'estava esperant, m'has dit que és antifútbol, jo crec que hi havia una esperança d'això, no? I que llavors ho soluciona molt bé això, perquè com bé deies, guanya la Lliga, recupera l'il·lusió i tothom veu que és un equip més 2-0. I no se li, en aquell moment no se li esperava, no se li demanava que jugués el millor futbol de la història. Per mi l'errada del discurs és d'aquest any, de començar i dir guanyarem títols en plural. És innecessari dir-ho. Ja tens l'afició guanyada, una afició que ja entenc que encara falten calés, i dius, ei, seguirem pel mateix camí, tot, remarem tots junts, amb la gent de la casa, pom pom, i no, no has de prometre tant. Hi ha un moment en què crec que hi ha una dèria, que és aquesta obsessió, que tu, Axel, també citaves, que és l'obsessió de tornar a una, com a mínim una final o una final a la Champions, l'obsessió de la Champions. Perquè les grans victòries de la Barça les ha aconseguit amb, no fa tant en Champions, però també les grans ferides van arribar a la Champions. I és com, hi ha una obsessió de ser importants a la Champions, i com si guanyar la Lliga no existís. Si aquest any el Barça hagués guanyat la Lliga i hagués caigut contra el PSG en quarts de final, seria temporada molt bona igualment. Estem parlant d'un club que té molt deute encara, que està molt pressionat, que competeix contra un Madrid que és un equip que guanya fins i tot quan no vol. I segurament hi ha hagut una voluntat d'anar massa ràpid a nivell emocional, que ha anat en contra dels fets i que ha acabat castigant emocionalment, sí, a Xavi.
I frustrant a l'afició, no, o a l'entorn en moltes vegades.
Per això és una temporada
vegades
frustrant, decepcionant, perquè no has guanyat cap títol, però en el còmput global no crec que ningú pugui dir que Xavi no mereixi bona nota.
Escolta, ja que estic aquí i que sou homes de futbol, sou del Sabadell?
Sí, clar.
Sou del Sabadell, eh? Només del Sabadell.
Socis.
Val? Perquè això costa.
Bé, jo no només soc soci, trobar, sinó que estic a la Junta. És a dir, sí, sí, és...
Estàs patint?
Sí, estic patint. Porto anys patint.
Però ens en sortirem o no? Parlo en primera persona del plural, també.
Bé,
ets soci, tu?
No, va, no me la tiris, aquesta.
No, pregunto, jo pregunto.
És veritat que no, ja vaig arribar tard, i va avançar la temporada, va. I vaig dir, ja ho faré l'any que ve, i últimament no puc anar a la nova Creu Alta, però tampoc m'ataquis així, ja vindré.
Si
jo ho segueixo des de la distància,
si
això és l'amor.
Si el Sabadell salva, eh? Et fa soci, si el Sabadell salva?
Sí.
El proper any?
Sí, promès, aquí als micròfons de RAC1.
A veure, jo espero que sí, espero que ens salvem, òbviament.
Tant de bo.
L'altre dia vam treure un partit que, si no el guanyàvem, la veritat és que es posava molt, molt difícil, molt, i el vam treure al minut 91, i bé, jo crec que això va generar un impacte que suposo i espero que ens porti a afrontar els propers partits amb millor ànim, no? No és un calendari senzill, la veritat és aquesta. La sensació és que de 5 partits se n'han de guanyar com a mínim 2, i si en guanyes 2 no pots perdre els altres 3. O sigui, que hauries de sumar algun empat. I bé, amb això estem. Jo crec que tenim el millor entrenador possible, tenim el millor director esportiu possible i tenim una plantilla que està molt compromesa.
Ai, serà llarga la temporada. No, volia aprofitar que això, que patiu, que viviu amb molt sentiment, doncs això, una trajectòria com la del Sabadell, el que està fent el Girona, no? Perquè, clar, Girona venia també de molt avall i ara mateix està lluitant per una segona posició, jugarà a Europa l'any que ve, segurament jugarà a Champions la temporada vinent. És molt bèstia, no? Fa un punt d'enveja, fins i tot, et diria, no? Des del punt de vista de Plaquinats, de Sabadell.
Òbviament, nosaltres estàvem jugant contra el Girona fa 4 dies i jo he estat a un Girona-Sabadell a tercera divisió. No a segona B, sinó a tercera divisió, i hi havia més gent a la grada del Sabadell que del Girona, sent el partit a Girona, no? A veure, el que passa és que han treballat molt bé. Òbviament, jo crec que l'acord amb Manchester City els va fer créixer moltíssim, és innegable, però hi ha també un encert en la confecció de plantilles i en la decisió d'entrenadors per part de Quique Cárcel, molt, molt valorable. Crec que Quique va ser una aposta del club abans que jo crec que és anterior a l'acord amb Manchester City, i venia de fer un molt bé l'Hospitalet i ha demostrat que és un director esportiu de primer nivell, no? Jo crec que és probablement la clau de l'èxit del Girona és ell.
T'ha sorprès, no? Per això que Mitchell faci jugar d'aquesta manera al Girona. És collonant la velocitat, la intensitat.
Bé, et sorprèn perquè la temporada passada no va anar tan sobrat, i et sorprèn perquè les dues primeres experiències de Mitchell, sent molt atractives també en la intenció, però acaben totes dues amb destitució i amb els seus equips descendint. És cert que els havia pujat ell, eh? És a dir, ell puja al Rayo Vallecano, després a primera divisió el fan fora i l'equip acaba baixant. ell puja a l'Huesca, el fan fora i l'equip acaba baixant, i tenia doncs moltes ganes, suposo, de venjança, no? Lògicament, quan has tingut dues oportunitats a primera divisió i no t'han sortit bé, saps que la tercera és l'última, perquè segurament si la tercera surt malament no et tornarà a firmar un equip de primera divisió. El que passa que ell no l'havien firmat els equips de primera divisió, ell pujava els equips per ser entrenador de primera divisió, no? Però sí, jo crec que és... Es nota que l'equip està molt treballat, es nota que l'equip té una idea molt clara, que els jugadors se'ls dona molta llibertat i molta confiança perquè s'atreveixin a provar coses. És un equip que fa goig de veure i que l'últim dia, per exemple, contra el Cádiz va fer una altra exhibició.
La primera part va ser espectacular, sí. Bé, a veure com acaba el Girona, perquè d'aquí a dues jornades tenim un Girona-Barça. Ho haurem de deixar aquí, tancarem la paradeta aquesta, us deixaré marxar cap a casa també, que ha estat un dia llarg, i ara, de seguida, tenim un altre gran protagonista, el tu diràs, Tomáš Satoranský, base txec del Barça de bàsquet, perquè demà arrenca el Barça-Olimpiakos, playoff de quarts de final de l'Eurolliga. Dissabte, Unionistes a Salamanca, no?
Sí, allà.
Sí. Oh. Hi pots anar, no?
No hi puc anar, tinc una setmana supermoguda... i estaré tornant dissabte de Sant Sebastià, o sigui que no... Em vaig mirar, si hi havia...
Ah, perquè vas divendres al Real Societat, Real Madrid.
Sí, vaig mirar si hi havia tren Sant Sebastià en Salamanca, però arribava quan el partit ja estava començat. Aleshores vaig preferir tornar a casa i veure'l des de casa.
Que gran és, Àxel Torres. Moltes gràcies per venir, de veritat. M'ha fet molta il·lusió retrobar-te amb tu en un estudi, i bé, molta sort, no falta que te la desitgi, perquè està un fire, està fent absolutament de tot i fent-ho molt bé. I ha fet un llibre que es diu Cròniques Balcàniques, l'Àxel Torres, de l'editorial Contra. Allà el teniu, si el voleu. Avui n'hem sortejat un. I amb tu ens retrobem la setmana vinent.
Sí, aquí estarem.
Dimecres que ve, t'espero, després
espero,
del...
Espero que em milloveu.
Sí, home, sí.
Que m'amilla.
Dimecres vinent, després del Borussia Dortmund PSG, s'haurà jugat.
Va,
farem tertúlia. I ja sabrem què ha passat en el Bayern Real Madrid. Mala piel, Toni Padilla, Libros del Cau, Hooligans Ilustrados. Una magnífica història també que relaciona la seva vida amb el Centre d'Esport Sabadell. I ara, abans de fer una pausa i saludar Tomáš Satoranský, sortegem també via, tu diràs, @raco.net, mira, aquest el coneixeu bé. Un llibre que es diu Ultras, los radicales del fútbol español, que l'ha escrit el bon amic i col·laborador del programa, Carles Vinyes. Què et sembla?
L'edició actualitzada.
Sí?
Sí. I he treballat molt en això, el Carles, que és... que en sap on aniu.
Bellaterra Edicions. I també sortejarem, mira, un llibre en anglès, per això aquest és en anglès.
No, aquest llibre és extraordinari,
Sí?
L'Àxel t'està venint a dir... Me'l puc quedar, sisplau.
No, és que és d'un noi de 20 anys que és de Groningen, és a dir, és neerlandès, i ha fet un llibre...
La ciutat dels germans Koeman.
Un llibre en anglès sobre l'Europa. És a dir, és una joia, és una joia aquest llibre.
És brutal, sí. The Story of Europa.
Té 20 anys i porta 4 llibres publicats, Vull dir, és molt precoç aquest noi.
Sí, i un és sobre l'Atlètic Balears.
Sí, un és sobre l'Atlètic Balears i els altres dos són en neerlandès sobre el futbol espanyol.
Hòstia, increïble. Es diu Liam Borchers, aquest neerlandès, i ha escrit The Story of Europa, a Unique Football Club from Catalonia. És en anglès. També el sortegem a través de, tu diràs, @raco.net del nostre correu electrònic. Que gran l'Europa, a veure si aconsegueix també pujar a primera ref, com hi ha molts equips, Lleida Esportiu...
És el meu segon equip, L'Europa és el meu segon equip.
Vigila que dius aquest cap de setmana que l'Oriol Jové s'enfada,
Sí, sí, hi ha un Lleida Esportiu...
Home, jo quan vaig venir a viure a Gràcia em vaig fer de l'Europa. És a dir, clarament... A veure, si l'any que ve juguem Sabadell a Europa, anirem al Sabadell, però...
Això esperava, com a mínim. Però sí, molt bé. Hosti, mira, és bona aquesta història, també.
L'Europa, que el filial li ha pujat, també, està fent una feina excel·lent, però per sobre de tot, més enllà del resultat, recordem que és un club que s'ha proclamat per estatuts contra el racisme, contra el masclisme, contra l'homofòbia i contra el feixisme. Per tant...
Chapó. Badalona Futur també està lluitant, vull dir que no em vull deixar ningú, però hi ha molts catalans, equips catalans que estan lluitant per pujar a primera ref. Toni Padilla, Àxel Torres, moltíssimes gràcies, acabo de gaudir del Sant Jordi, una abraçada forta.
Molt bé, bona nit a tothom.
Vinga, de seguida, Tomáš Satoranský.
RAC 1. Viu aquest Sant Jordi amb Salomon. Des d'avui fins al dia 23, visita la botiga Salomon a Rambla Catalunya 54 i per la compra d'un producte t'emportaràs una rosa i una tote bag de disseny exclusiu de Salomon i Sant Jordi. Aquest 23 d'abril, Salomon es vesteix de Sant Jordi.
tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Com el consum d'hortalissa s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs d'abertura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'hort. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40, 100% reciclable de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Sant Jordi a Servei Estació. Aprofita que estàs al centre i vine a la nostra botiga del carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia. Aconsegueix un descompte directe per la compra d'una de les nostres espectaculars roses de matriculat personalitzades. Servei Estació. De tot i per tothom, també per Sant Jordi.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC 1, tots som 1.
Tots ahir, 23 minuts, sona la música de l'Eurolliga perquè, com dèiem a l'inici del programa, avui han començat els play-offs de quarts de final i amb una sorpresa, Dani.
Sí, de fet, amb dos partits que ens han deixat titulars. El primer, victòria, que no l'havíem tancat, del Madrid davant Baskonia, 90-74. Tenim rècord històric. Sergi Llull, màxim triplista de la història de l'Eurolliga. Supera Juan Carlos Navarro. Avui ha anotat el seu... el triple número 634. Això al primer torn. El primer torn, el Maccabi compta saltant l'OAK, ho havíem dit abans, 87-91 al Panathinaikos. Això ha dit Ataman després del partit.
to all people here that we will go to the final four.
A tothom que és aquí vull dir que arribarem a la Final Four, ho prometo. 0-1 no és important. Arribarem a la Final Four i si no hi arribem no estaré al Panathinaikos la temporada que ve. Gràcies.
Ha fet un Xavi Hernández, Ataman, a veure si classifica Panathinaikos o no i a veure si compleix el que ha dit avui.
Correcte.
Demà a les 7, primer partit Mónaco-Fenerbahçe i a les 9 de la nit arrenquen els quarts de final del Barça.
Davant Olympiacos, l'equip crec que aterrat avui ha entrenat al Palau Blaugrana sense Papa Nicolau, l'ex Blaugrana i amb el dubte de Walcup, un quart contra cinquè hauria de ser la sèrie més igualada fins a arribar a la Final Four.
Doncs d'aquests quarts de final n'hem parlat uns minuts amb un dels capitans del Barça de bàsquet. Ens ha rebut avui al Palau Blaugrana i ens ha descobert les claus de l'eliminatòria Tomas Satoranski, amb qui també hem descobert alguns aspectes interessants de la seva vida personal i familiar aquí a Barcelona. Tomas Satoranski, què tal?
Hola, buenas.
Buenas. Dobri den. Jackse mate.
Dobse.
Ah, l'he dicho bien.
Bien.
Ho he dit bé.
Muy bien, muy bien. Bé.
Sí. No, li deia... Dobri den és... no? Hola.
Buenos días.
Buenas, hola, ¿qué tal? Sí. Y Jackse mate es... ¿Cómo estás, no?
Sí.
¿Cómo te encuentras?
Sí, muy bien,
¿Cómo a todo? Bueno, hemos aprendido un poco. El català l'entens, no?
Sí, un poquito.
Una mica, sí. ¿Cómo estás? Perquè arriba l'hora de la veritat ja. Playoff, quarts de final contra Olympiacos...
Pues bien, tenía buenos partidos justo antes de Murcia, pasaba un poco mal momento de mi baloncesto, pero yo creo que, bueno, estuve entrenando bien la semana pasada, un buen partido contra Murcia y bueno, ya estamos preparados, ¿no? Para ir a esta guerra contra Olympiacos, porque contra ellos siempre es una guerra. Yo ya me acuerdo los cuartos de final de 2015 que estuve yo aquí, Alex, y bueno, contra Olympiacos cada partido es difícil.
Sí, ¿no? Mm. És important els dos partits aquí a casa, al Palau, ¿no? De demà i de divendres.
Sí, y sobre todo, bueno... No venirse muy arriba o muy abajo, ¿no? Después de perder o ganar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que justo contra ellos hemos ganado o ganamos el primer partido de 20 puntos y ellos tienen una mentalidad que les da igual, ¿no? El segundo partido vinieron y nos saltaron aquí en Palau y es difícil de ir ahí también con 1-1, pero... No, imposible. Pues como te digo, ¿no? Después de cada partido, borrarlo un poco y mentalmente prepararte para, bueno, nuevo partido.
Però és clau fer el 2-0, els dos de casa, o no? Creus que pot ser clau, això?
Yo creo que la clave es empezar 1-0. Y luego, claro, continuar con eso. Está claro que esto te da un espacio de respirar, de estar un poco más tranquilo y no sé, poder... Llegar ahí e intentar cerrar la serie, pero como te digo, sería un fallo, ¿no? Hablar de esto antes de que empiece esta serie contra un rival así.
Objectiu Final Four, no? Suposo que ho teniu al cap, això. Heu lluitat durant tota la temporada per arribar fins allà. Seria ja un premi tornar a estar entre els quatre millors d'Europa?
Bueno, yo creo que sí, porque si lo ves como un jugador, has dicho bien que es un objetivo, es un primer objetivo, ¿no? El objetivo de este club es ganarlo, de todos los jugadores en el vestuario, pero con qué complicado es jugar esta liga y jugar ACB, mientras tanto, las dos competiciones es un premio para el jugador y bueno, yo creo que hemos estado casi toda temporada, bueno, entre los dos primeros y hemos bajado entre los cuatro, pero bueno, espero que no, esto nos da esta ventaja necesaria.
Si el Barça arriba a la Final Four, ja sap que teòricament a semis es trobaria amb el Madrid. És el gran favorit.
Ja lo pensava otra vez. No,
sí,
ya
no?
Lo voy a hacer,
una altra vegada, no? Seria?
Hombre, tienen una temporada histórica, ¿no? Diríamos en Euroliga. Empezaron muy bien. Bueno, yo creo que es difícil de mantener un nivel así toda la temporada con todos los equipos. Pero bueno, ya veremos qué pasa en los cuartos de final, que hay siempre alguna sorpresa por ahí. Van a jugar contra Baskonia, que da mucho peligro, sobre todo en ataque. Y bueno, esto prepararlo cuando ya está hecho.
Sí,
mejor poc, no pensarlo.
Poc
sí,
a poc, no?
Exacto.
I bona lletra, que diem aquí a Catalunya. Ara saludaré també el Dani Aguilar, que està per aquí. Hola, Dani.
Hola, Aleix. Què tal?
Bona nit, l'home bàsquet. Suposo que el veus bastant per aquí,
sí,
pel Palau.
Sí, mucho.
Us acompanyarà en tota aquesta sèrie de quarts de final contra l'Olympiacos. Jo d'aquesta part de l'entrevista de l'Eurolliga, evitar Saras i el Fenerbahçe...
Et va treure un pes de sobre o no?
Bueno, yo creo que si podría elegir, creo que iría con Olympiacos, aunque no tengo buenos recuerdos de los cuartos de que había hablado. Pero contra Fenerbahce hay demasiada historia, ¿no? Yo creo que mejor no mezclarlo y solo, bueno, solo enfocarnos a la serie, al baloncesto. Yo creo que si vendría Xaras por primera vez aquí en Palau sería demasiada presión.
Es parlaria massa d'això, no?
Sí, sí, yo no sé si a los ambos lados o solo a nosotros, pero bueno, yo prefería eso.
A la final ja, eh?
Sí, bueno.
Si tot va bé,
bueno, si tot va bé.
A la final ja ho signaríem, sí. Dani.
No, a mi m'agrada molt parlar amb el Tomàs perquè em fa l'efecte que ets un tio que parla molt clar. No sé si per aquest caràcter txec parles clar, però tu quan marxes a la NBA, tu dius que d'alguna manera tornaries per guanyar l'Eurolliga amb el Barça.
Sí.
Aquest pot ser l'any?
Bueno, siempre cada año antes de la temporada, antes del playoff, esperas que sí, ¿no? Te diría lo mismo o te iba a decir lo mismo el año pasado, te diría lo mismo año que viene, estás con estas esperanzas, ¿no? Lo difícil de esta competición es el formato, que aunque tengas el mejor forma de Europa, puedes tener un mal cuarto en los Final Four y todo se te acaba. Cada año tienes que tener esta esperanza que va a ser tu año, ¿no? Yo creo que mentalmente podemos estar bien, podemos ser fuertes también por conocernos más, el grupo principal, ¿no? Que hemos estado, que estuvimos juntos ya año pasado. Yo creo que habían partidos que donde sacamos el carácter, ¿no? En el último cuarto, y esto me da un poco de confianza, pero ahora, como te he dicho, nos viene un equipo que está bien entrenado, que es súper duro, que quizá no tiene los jugadores como Lucas o Vesenkov de año pasado, pero que va a defender, bueno, con todo y siempre hay una anotación baja contra ellos. Pues esto es la primera clave de ir al Final Four y ahí tener esta esperanza y hacer todo posible para que sea el año.
Desde la teva perspectiva, quan saps que és Olympiacos, quina és la imatge que tens de dir, hosti, haurem de controlar això, haurem de controlar això d'aquest equip? Què és el que més et fa patir, entre cometes, d'Olympiacos?
Bueno, yo creo que es un equipo que cuando te defienden el juego parado es donde sacan más ventaja, ¿no? Son que ponen mucho físico, muchas manos, que anotan mucho luego en el contraataque con los robos y todo. Yo creo que es una clave muy importante es mover el balón y de no pararnos, de cambiar los lados porque ellos, ¿cómo decirlo en español? Bajan mucho, o bueno, vienen mucho a la pintura, ¿no?
Con unos penetraciones,
se cierran mucho. Y yo creo que eso es la clave de hacerlo todo el partido, porque yo creo que aquí tuvimos contra ellos buen acierto con eso en el tercer cuarto, cuando movimos el balón contra su cambio, contra su flat defense. Y bueno, jugar con este tipo de físico.
I ampliar la teva Wikipedia, Tomàs, que l'any passat es parlava molt de la teva Wikipedia, per fi vas guanyar una lliga l'any passat, tens ganes, en tinc, de guanyar més títols, però mira, li ensenyem una imatge ara al Tomàs Satoranski, això és poc radiofònic, però li ensenyarem. Li estem ensenyant ara mateix una imatge d'ell el 2016. Estàs més jove aquí, Tomàs.
Està igual.
¿Dónde está hecho eso?
Això és aquí al Palau.
No, aquí, pero perdona, ¿cuándo?
Una entrevista al 2016.
Vale.
2016.
Vale.
Era just abans que tu marxessis a la NBA.
Ah, ok.
Han passat 8 anys des de llavors. Era la prèvia dels quarts de final contra el Lokomotiv Kuban.
Ah, vale, vale.
Sí, de l'Eurolliga.
Sí.
I tu després marxes.
Bueno, perdona, Lokomotiv Kuban no l'entrenava...
Barçokas.
Sí, Barçokas, és l'entrenador d'Olympiacos, que va guanyar el Barça.
Guanya Lokomotiv i després va el Barça, però...
3-2, sí,
exacte, sí. El Tomàs l'any següent va a l'NBA. Què hi ha d'aquell Satoranski i quin és el Satoranski actual que té el Barça?
No has envejecido.
Si me preguntan mucho, es difícil
No has envejecido nada, estás igual.
Estás igual.
Sí,
ni una cana, la misma sonrisa. Muy bien, Tomás.
No, eso sí, yo creo que espero que sigo igual, ¿no? De un tío que a lo mejor es simpático y feliz y que da alegría, pero está claro que, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Soy padre, también veo vida de otra perspectiva. Yo creo que juego un poco diferente también. Diría más tranquilo, pero bueno, en el partido, en la pista, me vuelvo loco muy, sí, muy fácil.
Cambias pues, molt fuera de la pista, sí, la pista, ¿no?
Sí, un poquito. Es verdad que cuando empieza el partido me mentalizo mucho y bueno, me enfado fácilmente, pero creo que más experiencia, ¿no?, de cómo ver el juego, de cómo pensar del juego como base, dónde ver las ventajas y bueno, yo espero que sigo jugando con el mismo físico, con la misma alegría, y bueno, creo que valoro las cosas un poco más también con la edad.
Això ens passa una mica a tots.
Exacto.
Què tal Grimau? Tu ara deies, jo he madurat. Ha madurat Grimau com a entrenador perquè hi havia els certs dubtes a l'inici de temporada, com el veus?
Bueno, yo creo que sin ninguna duda, ¿no? Es que está un poco claro, ¿no? Lo jodido aquí en Barcelona que se duda de todo y desde cuando se pierde cuando se pierde un clásico, aún peor, ¿no? Que se está dudando de muchas cosas y yo creo que no podemos olvidar de él es el debutante de Euroliga, ¿no? Es su primer cuartos de final de Euroliga en el primer año y bueno, tenía que también ver cómo las cosas funcionan, ¿no? Cómo hablar con los árbitros, cómo manejar tiempos muertos, cómo manejar las entrevistas, ¿no? Diría. Y yo creo que se le veía cada mes un poco más cómodo y bueno, a mí siempre me encantaba de qué jugadas tenía, de cómo veía el baloncesto. Y yo creo que ahora lo está enseñando también a la gente de fuera.
¿Te has sorprendido?
¿Me ha sorprendido?
Sí. La evolución.
No creo. Se veía a ver que, bueno, va a coger un poco más confianza cuando va a pasar el tiempo, pero no sabía qué esperar de él porque no le conocía mucho. Le veía cómo hablaba con los jugadores jóvenes de la cantera, ¿no? Ahí sí les gritaba bastante, lo que me acuerdo, ¿no? De cuando tenían un entreno antes de nosotros. Pero claro, está claro, es diferente entrenar unos jugadores de 15, 16 años y luego algunos que ya habían jugado Euroliga 15 años. Pues sí, ha cogido un poco más confianza, creo.
Muy bien. Es millor entrenador, ¿no? Segurament ara que quan va començar a Roger Grimau.
Sí, claro.
Tu coincideixes a la plantilla amb un txec, també, Jan Veselý.
Sí.
Com i quan us vau conèixer amb Veselý, ho recordes?
Quan nos conocimos?
Sí, quan i com?
Sí, yo creo que nos conocemos desde mis 14 años, entonces...
Caray.
Sí, sí, yo creo que nos juntamos por primera vez en una selección de sub-16, que él fue mayor, yo era el más joven de todo el grupo y ya empezamos, éramos ya uno de los mejores amigos, ¿no? Siempre quería estar con él, bromear, yo creo que mi primer alcohol bebí con él también, pues
eso
se te queda para toda la vida.
¿Era cerveza checa?
Pues sí, una cerveza.
Ah, checa, sí.
Pues sí, desde ahí siempre habíamos jugado juntos durante los veranos, tuvimos muy buena conexión, ¿no? Es que es un base, un 5. Antes yo creo que era el jugador que saltaba más de toda Europa. Siempre hago un poco bromas de él, como que han cambiado, que es un abuelo que ahora tiene las... Pero bueno, sí, que todavía sabe o puede saltar, y salta, mucho, sí. Pero es increíble cómo ha cambiado el juego. No tiraba nada antes.
¿Es serio ahora, o no?
Sí, muy... Yo creo que es muy profesional, y esto lo he encontrado aquí porque cuando estás en la selección es un poco diferente el rollo de todo el grupo, el ambiente. Y ahí, bueno, siempre íbamos un poco loco, ¿no? En los partidos, y ahí ahora he conocido que es un gran profesional, ¿no? Cómo se cuida, cómo se prepara personalmente, y eso me ha sorprendido.
Perquè els dos sou molt intensos, sí. Els dos teniu molt caràcter.
Sí.
Això de... Una cosa és la selecció,
yeah.
Unes setmanes. Això de coincidir cada dia, va dir, a veure què passarà.
Teníamos un poco de miedo. Él pensaba que nos vamos a matar después de poco tiempo. Pero bueno, mejor que nos juntamos así con más de 30 años que bueno, no sé, en nuestros 20 años, ¿no? Pero bueno, tenemos el mismo objetivo, queremos ganar y estoy muy contento que renovó por 2 años más y estamos viviendo también cerca, ¿no? De nosotros, así que nos vemos cada día. A veces necesitamos espacio, pero nos gusta estar juntos, ¿no? Pues estoy muy contento.
Que bé. Tu tens contracte fins al 2026?
Sí. Sí.
2 anys més?
2 anys més, sí.
T'hi veus més lluny o de moment...
Si me veo más años aquí. Hombre, si todo va bien, yo digo por qué no, ¿no? Es que es mi segunda casa. Lo más importante también es que la familia está súper contenta aquí. Y bueno, me veo... viviendo también un poco en Cataluña, ¿no? Mitad en la República Checa y mitad en Cataluña. Esto me gustaría para el futuro.
No está mal. Escolta, més noms propis. Ricky Rubio, ¿qué tal? ¿Com està?
Muy bien. ¿Sí? La verdad que es increíble de, bueno, cómo también cambia el juego, ¿no? O solamente cómo se fija en cosas como base. Yo siempre le admiraba mucho, no es un secreto. En principio de mi carrera veía muchos videos suyos, no solo en ataque, pero sobre todo defensa, ¿no? Porque es un jugador muy listo. Y tenía una confianza con él,
¿Conexión o...?
No, pero relación, sí. No como amigos, no nos conocíamos tanto, pero estás hablando con la gente de Europa en NBA, ¿no?
Sí.
Y de España sobre todo, porque jugamos en contra ya cuando estuvo aquí en Barcelona. Y bueno, es muy, muy listo y es un privilegio escucharle, ¿no? Cuando te da unos consejos. Yo creo que eso es el más plus para mí personalmente.
Cuando dices que es muy listo, de detalles, sí. ¿A qué te refieres?
Bueno, yo creo que más que un detalle concreto de cómo ve el juego, cómo piensa en cada situación, parece que está jugando con mucha paciencia, ¿no? Que no es difícil, claro, para ver cosas.
La pausa.
La pausa y se da. Que yo siempre tenía problemas. Eso, ¿no? Siempre me... Ahí todo decía eso, que me tiraba a la piscina. Siempre. Pues en eso cambió Satransky un poco, creo. Pero bueno, es bueno tenerle aquí para escuchar estos consejos y también fijarte, ¿no?, un poco en su juego.
Quan va arribar, es va parlar molt de la vostra convivència. Els dos sou de la mateixa posició. De fet, fins i tot, se't va preguntar si estaries més còmode jugant en algunes altres posicions, com en la posició de 3, també. Però realment, en els últims partits, potser, sí. Però ho vam veure també contra Múrcia, estàs en un moment molt bo i ho heu congeniat molt bé els dos, també, no?
Sí, yo creo que, hombre, como te decía, tenía algunas semanas que no me sentía muy bien, ¿no? Yo creo que dudaba un poco de algunos tiros y, bueno, cosas así, pero hay muchos altibajos y claro, cuando viene un jugador nuevo, da igual quién sea, siempre cambian un poco de roles, ¿no? El mío no me afectó muchísimo, pero empiezas a jugar con diferentes jugadores en la pista y todo eso. Yo creo que soy un base y de cuando juego de 2 o de 3 más veces es como una alternativa. No me veo jugando otras cosas. Sí que me veo jugando con él, ¿no? Porque yo también juego sin balón, con muchos cortes y es donde él te va a buscar, ¿no? En muchas situaciones de pick and roll.
Te entiendes con él, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
En pista.
Sí, yo creo que...
I mentalment com està? Perquè, clar, he hagut de fer un procés, no? De treball, de salut mental molt important, que va explicar. I com està? Com està portant la pressió al dia a dia del bàsquet?
Bueno, yo le veo muy bien. Yo le veo con mucha alegría, hablando también, ayuda que tiene muchos compañeros de la selección española. Pero claro, no... Yo creo que ya ha cogido el ritmo del baloncesto, ha cogido el ambiente de equipo y bueno, le veo muy, muy alegre en mucho tiempo, ¿no? Y más como tranquilo, ¿no? Yo creo que no se ve que le afectan mucho las cosas, ¿no? No le veo enfadado.
Está disfrutando del básquet, ¿no? Otra vez. Y os da un plus, ¿eh?
Sí, exacto.
En el mundo del básquet, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? La arribada de Ricky ha donat un
plus. No quieres ver un deportista sufrir de esta manera y por eso también... Bueno, un jugador así que dio mucho en su etapa, está bien verle así.
No li preguntarem al Sato si el veu la temporada que ve, perquè això és una cosa que segurament ha de dir en Ricky, no? Si la temporada que ve seguirà o no al Barça, encara no s'ha decidit. Entenc que tant de bo, tant de bo que sí.
Sí,
però pel que fa a tu ara ets un dels capitans.
Notes aquesta ascendència sobre el grup, aquesta importància, el fet de que siguis pràcticament moltes vegades un portaveu. Hi ha moltes vegades que quan les coses van malament, l'Àlex, tu, heu de sortir a donar la cara. Això ho notes també?
No sé si l'he entendido muy bien
la pregunta. Tu liderazgo, tu ascendencia sobre el grupo, el hecho de que eres un portavoz y que hay muchas veces que como capitán tienes que salir a dar la cara para, en nombre de todo el grupo.
No, ya, yo creo que aquí tenemos, aparte de los capitanes, tenemos también muchos caracteres en el vestuario, como es Jan Veselý, Kalinic, bueno, Ricky ahora, ¿no? Y mucho más jugadores que tienen esta experiencia también. Y claro, a mí, más que hablarme siempre, gustaría más de dar un ejemplo de cómo actuar, ¿no? En la pista y estas cosas, pero está claro que tenemos una confianza entre nosotros que nos decimos las cosas a cara, ¿no? Y es un plus que nadie se lo tome como una crítica, pero todo el mundo quiere ganar así. Yo creo, siento que este grupo lo tiene, que durante tu carrera estás cambiando de equipos y no siempre tienes esta sensación, ¿no?, de un grupo. Pues sí, intento decir más cosas, siento que es una responsabilidad, ¿no?, también de ser capitán del Barça.
Has parlat de Nikola Kalinic. No és la primera vegada que et sento dir de la seva, del seu lideratge, de su liderazgo, de la seva experiència. Sí. Kalinic acaba contracte aquest estiu. Seria bo que Kalinic seguís al Barça?
Yo quiero que Kalina continúe, ¿no? Yo creo que es una pieza clave también en muchas cosas que no se ven tanto en la pista, ¿no? El otro día contra Murcia yo creo que se veía qué importancia tiene. Es que tiene un carácter que va a poner cara contra todo el mundo, ¿no? Y juega muy físico y es muy listo y bueno, cosas así, ¿no? Yo creo que
t'agrada molt jugar amb ell, pel que
veig. Sí, es difícil de explicar, pero es un jugador que ve también, que es muy listo, que ve el baloncesto también, ¿no? Estuvo con Jelko Brajić mucho tiempo, con Jan. Y sí, yo creo que es alguien que es muy serio, a veces, que es bueno para este grupo, ¿eh? Porque tenemos...
¿Sí?
Sí, yo creo que este grupo tiene, nos lo pasamos muy bien, pero hay veces que tienes que estar muy serio y es un jugador que siempre lo pide del resto del grupo y es importante tener.
¿Quién es el que hace más broma? Ahora que dices esto.
No sé.
Los argentinos, los catalanes, los españoles,
¿no? Pero es que hay mucha gente que juega Euroliga por primera vez o está en un equipo grande por primera vez y hay que. Bueno, hay que a veces decir las cosas claras, ¿no?
Bueno, esto pasa en el fútbol también, ¿no? Con Gundogan, ¿no? Que el otro día también dijo las cosas claras y hubo un poco de incendio.
Sí, pero eso es para el grupo, ¿no? Cuando no es decir de un jugador de otro, pero cuando el entreno se siente que, por ejemplo, no va muy serio, él es normalmente el primero que
pues marca la línea, ¿no?
Que marca la línea, sí.
Sí. Es importante, ¿no? Sí, encontrar este equilibrio a veces,
¿no? Y por eso yo me estaría encantado si él se quedara.
Hi ha una frase aquí a Catalunya que és el seny i la rauxa. El seny és, és com,
el
¿no?
El sentido común.
Sí, el sentido común, la seriedad, y la rauxa es como la fiesta. Sí. Entonces, los catalanes somos seny y rauxa, ¿eh? Sí. Tenemos un poco de todo en esto. Bueno, estamos alucinados, aquí estem alucinats amb Jabari Parker. Este sí que salta, ¿eh?
Todavía sí. Después de dos operaciones de la rodilla, tiene mucho mérito.
Desde dentro, ¿qué nos pots dir? Porque es que pues, coge el metro, es un tío implicado aquí en Barcelona, ¿no? Vive la vida, juega bien, se casca triples en los últimos segundos, luego te hace... No sé,
es un jugador o persona única, ¿no? Yo creo que... estuve con él también en Washington y puedo decir que es muy diferente, que se siente muy, muy feliz aquí en Europa. Es un jugador que quería venir, ¿no? No fue como, esta es mi única oportunidad. Él quería venir, le gustó el baloncesto europeo, él está disfrutando cada día. Pero no solo el baloncesto, él le gusta como descubrir algo nuevo en su vida, ¿no? Y siempre me está pidiendo cosas, que nadie más de Estados Unidos de un, como un jugador de ahí de NBA me preguntaba.
¿Pero cómo
antes,
qué? ¿De comer o de visitar?
De visitar cosas, de qué tal está ópera en esta ciudad y cosas de esta cultura, de comida. Está intentando aprender castellano, que no está hablando mal, nada mal, para un jugador de estar, bueno, 5 meses aquí, 6 meses. Y claro, se nota que lo está disfrutando también, ¿no? Porque es como una poco manera de cómo juega, ¿no?
Anirem acabant la recta final, però abans d'entrar en altres qüestions, hi ha una particularitat del teu joc que volia preguntar, que et demana el Roger, o que ha destacat el Roger moltes vegades, que és aquesta mena d'especialista defensiu que ha trobat amb tu, agafant a jugadors molt importants d'altres equips i assecant-los o posant-hi a sobre. Et sents còmode en aquest rol? El gaudeixes d'alguna manera?
Como para defender, ¿no?
Sí. Ser ese especialista defensivo que Grimau lo ha dicho muchas veces que eso no son las estadísticas, pero destaca esa importancia de ti también.
Yo creo que es un poco característico a mi juego, ¿no? Durante toda mi carrera, ¿no? Siempre intentaba hacer un poco de todo y ser un jugador completo, y aunque no tenía el día de anotación o de juego en ataque, intentaba dar algo en defensa, ¿no? Para poder estar en la pista. Eso pasaba también en NBA. Sí que me siento cómodo. Está claro que a veces es difícil, ¿no? Porque vas contra los mejores jugadores, y estos sí que pueden tener una racha. Pero no, yo creo que está bien saber de este rol y de estar preparado mentalmente y de siempre estar conectado con el equipo en la pista.
Aquest rol és important i serà important contra l'Olympiacos a la sèrie i si hi ha una Final Four. De tot el que hem parlat, Tomàs, el Barça té plantilla per guanyar l'Eurolliga, no? A mi m'ho sembla.
Sí, jo quiero ganarla y yo creo que si no tendríamos la plantilla no voy a decir que la vamos a ganar, ¿no? O que esperamos que la ganemos, pues yo creo que la plantilla sí que hay.
Muy bien. Avui és Sant Jordi, ho saps? Mm-hmm. Sabies d'aquesta festivitat? Sí, sí. Sí. La coneixes? Claro. L'has celebrat?
Sí, la celebramos en el pasado, pues por eso lo sabía y sobre todo mi hija está muy interesada de cosas y entonces la explicamos qué es y va a tener muchas ganas de tener un regalo, ¿no? En formato de una rosa.
Perquè tu ets de comprar la rosa i el llibre,
Sí. Me gusta. Esta tradició sí que me gusta, pues la intentamos seguir.
Molt bé. Doncs mira, avui el tu diràs de RAC1, t'hem regalat
ja que Sant Jordi, muchas gracias.
T'hem portat un llibre, val? El pots obrir si vols. Sí. És un libro solidario escrito por compañeros y compañeras nuestras periodistas.
Okay.
Y está apadrinado por Ronald Araujo, central del Barça, y Cristian Estuani, delantero del Girona, los dos uruguayos.
Pues
uruguayos.
Muchas gracias.
Sí, mira, ábrelo.
Iba a decir a Robert que nadie me da nunca nada por las entrevistas, y mira,
Mira qué regalo de Sant Jordi te has llevado. Libro precioso. Míralo, aquí está el libro.
Venga.
Relats solidaris, relatos solidarios del deporte. Te hemos comprado la edición.
¿Y es en catalán?
No,
siempre me dais preguntas en catalán y luego me compráis el libro en castellano,
He pensado, te compro la edición en castellano para que puedas leerlo tranquilamente, pero es verdad que te lo podría haber comprado en castellà, pero aquí está, es un regal del programa, Araujo, Estuani, y aquí son todas las ediciones que se han hecho de este libro que hacen cada año periodistas de nuestro país, de Cataluña, y todos los años va destinado a una asociación o a una fundación. Por ejemplo, ves, a Marc Márquez lo ha padrinado, David Villa, Andrés Iniesta, Lewandowski, Ansu Fati, Gerard Piqué...
Solo futbolistas.
Sí.
pot canviar.
Tendremos que cambiarlo. Y mira, esta vez es una obra benéfica destinada a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, ¿vale? Perfecto. Todo lo que se recapte, vale 15 euros, se puede encontrar en el Corte Inglés y en otras tiendas, y todo lo que se recapte va destinado para ellos.
Muchísimas gracias.
Son pequeñas historias de deportistas contadas por periodistas, compañeros.
¿Ah, sí? A mí me gusta este tipo
de libros. Vas a descubrir historias de periodistas y de deportistas aquí en este libro. Es nuestro regalo de San Jordi.
Para que nos entendemos un poco mejor, ¿no?
Per cert, t'agrada molt el tenis, a tu, i Rafa Nadal.
Sí, mucho.
¿Pot ser que el teu fill es digui Rafa també per això?
Si soy aficionado, ¿no?
Pero tu hijo se llama Rafa, puede ser.
Sí, sí. Pero el, como el nombre de medio, ¿no?
Sí.
El,
vale.
El tercer nombre.
¿Cómo se, bueno, realmente cómo se llama?
Se llama Samuel.
Samuel, y Rafa... el nombre,
Samuel Rafael Satoransky.
Y le,
pero no es muy en común de dar terceros, o tercer nombre en nuestro país. Pero queríamos hacerlo, ya lo hicimos con la hija y le damos este nombre y en el hospital encontramos, o bueno, descubrimos que nacieron el mismo día.
¿Ah?
Además, sí, piel de gallina.
El 3 de junio.
3 de junio, sí.
Sí, señor, sí,
sí,
señor.
Sí, sí, sí.
Hostia,
sí, sí, sí. Sí, pues, claro, tenemos esta historia un poco, pues ahí fui el martes por primera vez a verle en jugar en directo. Pues,
sí, ¿eh? Disfrutaste. Fue su última victoria en el Godó, porque el martes ganó y ahí miércoles...
luego perdió contra sí. Menor, sí.
¿Qué
no, lo disfruté, hombre, ¿sí? Estaba como un niño.
¿Qué te pareció? Es una bestia, ¿no?
Sí, yo no comparaba con su tenis de años pasados, ¿no? Ya lo veía y disfrutaba de cómo jugaba con tanta energía, disfrutaba de sus rituales, ¿no? Porque lo ves en la tele.
¿Tú tienes?
No lo sé, no como él. Parece que no puede jugar el balón, ¿no? Sin eso.
Sí,
no.
sí.
El deixarem ja marxar. ¿Algún hobby para el viaje? ¿Tienes hobbies o no? Aparte de, no sé si tienes alguna cosa. He leído que te gusta montar Legos.
Sí. Me gusta mucho eso.
Legos,
pero no,
¿eh?
Esto no es para los viajes.
No, por eso lo digo.
Me está matando incluso a mi mujer porque... te mata todo el espacio, ¿eh? Luego, es cuando acabas
tienes,
un set.
¿Tienes cosas muy grandes o no?
Sí, hay cosas, coches.
¿Coches montados a piezas de Lego?
Sí, wow. Sí, muchas cosas. Tengo, yo creo que como tengo como 100 Legos en casa. Pero no todos están montados porque, claro, las tengo guardadas para peores tiempos.
¿Y los niños te ayudan?
No, es mi excusa para que lo estoy comprando para los niños, para su futuro. No, es algo que necesitas buscar, sobre todo en nuestra vida, buscar como unas cosas que cuando haces estas cosas, durante eso no estás pensando en nada. Me siempre preguntan, ¿en qué piensas? Y digo, nada, es lo mejor.
Monto Legos.
Exacto,
¿no?
Claro. Exacto, pues.
¿Y la más grande que tienes, qué es? ¿Un coche?
No. Lo más grande... tenía esta Rocket Space de sí. Star Wars. Sí. Tiene 6.000 piezas, pues.
Wow. ¿Y la acabaste? Sí,
la acabé.
Wow. Como se pierde una pieza.
Exacto, ya está jodido.
Això...
Un set por 600 euros se pierde.
Imagina't. Eso y una cerveza checa y perfecto, el plan perfecto.
A mí me encanta la gastronomía, ¿no?
Vale.
Mi mujer trabaja en gastronomía, su familia tiene una compañía que organizaban los festivos de comida y pues, bueno, hacíamos buena pareja en esto porque vamos descubriendo, ¿no? También Barcelona en este sentido.
Molt bé.
Tomàs, tant de bo t'acompanyi aquest llibre Relatos solidaris del deporte.
Perfecto.
En el playoff de quartos.
Muchas gracias.
I si el Barça arriba a la Final Four, ho celebrem amb una bona cervesa
okay.
Checa.
Sí.
Perfecte.
Queda fet el pacte.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies per invitar-me.
Adéu.
RAC més 1. Aquest dimecres, els play-offs de l'Eurolliga es juguen a RAC més 1. A les 9, des del Palau Blaugrana, Barça-Olimpiakos. Primer partit de la sèrie de quarts de final en territori blaugrana.
Està la línia de 3! I va!
Viviu-lo en directe a l'app de RAC1 i a RAC1.cat des de 8:45 amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres, els play-offs de l'Eurolliga a RAC més 1.
RAC més 1. 3 minuts i la 1 de la matinada. Gran conversa amb Tomàs Sator.
Sí, senyor.
A veure si té sort demà i fa un bon partit.
Tant
i el Barça aconsegueix posar l'1-0 en aquesta sèrie contra Olympiacos. Del bàsquet, alguna cosa més?
Per tancar, avui s'ha sabut la marxa d'Isaac Fernández, tècnic del Barça Sant Feliuenc, un dels 3 equips catalans de la Lliga Femenina. Després de 6 temporades el va agafar a Lliga Femenina 2, l'ha consolidat a la primera competició. Avui ha dit que és el moment de separar-se els camins. Tota la sort del món a l'Isaac.
Molt bé. Ara seguirem parlant de bàsquet, però de l'NBA.
Mira que bé. Amb qui, amb qui?
D'un mite, Jordi Fernández, que ha fet
Home.
Història. Ara amb el Pedrol ens ho explica, i també dels play-offs de l'NBA, que també han arrencat en les últimes matinades.
Back to back.
Tancarem el Tu diràs d'avui amb una mica de back-to-back i amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Bona nit. Ja tenim els play-offs de l'NBA en dansa. Seran el plat fort i el plat principal d'aquest back-to-back. Però és que a l'NBA hi ha una notícia que ha donat la volta al món
i que encara ressona aquí a Catalunya. Els Brooklyn Nets han fitxat un català, un badaloní, Jordi Fernández, com a nou entrenador. És una notícia històrica.
És molt bèstia, és molt bèstia, i crec que a mesura que passi el temps aquí l'anirem valorant, perquè realment és d'una magnitud espectacular. Fa uns dies el periodista especialitzat Adrian Wojnarowski ho deixava anar, i ahir els Brooklyn Nets ho van fer oficial. Jordi Fernández, badaloní, 41 anys i actual seleccionador del Canadà, serà el primer català o espanyol que es faci càrrec com a primer entrenador, és que és una bestiesa, d'una franquícia de l'NBA. És una borrada descomunal. Doncs si els que us agradi Jay-Z, aquesta cançó que li dedica a Brooklyn, i és que Jordi Fernández, com dèiem, serà el nou entrenador dels Brooklyn Nets. Fa 15 anys que està vinculat a l'NBA. Va començar els Cleveland Cavaliers com a desenvolupador de jugadors i el 2016 va fer el salt als Denver Nuggets com a tècnic assistent. És a dir, que d'entrada ja ha treballat amb jugadors com LeBron James i Nikola Jokic, sense anar més lluny. De Denver va fer les maletes cap a Sacramento i ara liderarà els Brooklyn Nets, un projecte molt xulo que està en reconstrucció des del fiasco d'aquell Big Three que tots recordareu, Kevin Durant, Kyrie Irving i James Harden, que no van anar gens bé.
Molta sort al Jordi Fernández. Abans que arrenqui aquesta aventura a l'NBA, avui ens hem volgut capbussar una mica en els seus orígens. No? Hem parlat amb una de les persones que millor coneix Jordi Fernández. És l'entrenador del Minguella, del bàsquet Minguella, Quim Solà.
Sí, a més d'amic també, perquè és amic personal, també va ser entrenador juntament amb el Jordi d'un equip cadet del Sant Josep de Badalona. Per tant, no hi ha cap millor persona que el Quim Solà perquè ens expliqui si de jove Jordi Fernández ja apuntava maneres.
Ell tenia molt clar que el millor bàsquet del món sempre s'ha catalogat com que era NBA i era una il·lusió. I ell no va deixar mai de fer tots els passos per intentar estar el més preparat possible, tant a nivell d'idioma com a nivell de formació i d'haver pogut veure el tot tipus de projectes basquetbolístics per estar el més preparat possible per si algun dia sorgia l'oportunitat com així va ser.
Això per una banda, però en Quim també enumera les dues grans qualitats que fan que Jordi Fernández hagi fet història a l'NBA i revela que ha dirigit entrenaments personals a estrelles de la Lliga, com ara LeBron James.
Té dues qualitats que són molt importants. Una és que és una bellíssima persona i que té un do en el tracte personal i, sobretot, és molt metòdic, molt, molt, molt metòdic, molt treballador. És una persona que està molt preparada, s'ha preparat molt, s'ha esforçat molt. Ningú li ha regalat res, tot s'ho ha tingut que fer ell. Ha pogut fer entrenos personals a l'estiu, tenia l'agenda plena. Entrenaments personals amb Anderson Varejao, LeBron James, Campazzo, inclús amb en Rudy.
Gairebé res, eh?
Sí, sí. S'ho ha currat i ha tingut premi al final el Jordi.
Exacte. I per cert, com és lògic, Jordi Fernández, que declararà amor etern als Brooklyn Nets un cop posi els peus al pavelló.
Evidentment està molt, molt agraït. Confiar en una persona per dur un projecte tan important que et donin aquesta oportunitat, doncs és un repte molt, molt il·lusionant. Aleshores, espero que tinguin molta paciència i molta confiança, que no ho dubto. Hi ha prou elements com perquè aquest equip, doncs, amb la feina d'en Jordi, vagi progressant i pugui ser un equip de play-off tant de bo el proper any.
És cert que els Nets no estan en el seu millor moment, no han entrat al play-off aquesta temporada. Veurem quina plantilla acaben de conformar i ja la repassarem, farem la radiografia quan toqui d'aquest projecte de Jordi Fernández, que arrencarà ja a partir del mes d'octubre, que és quan torna a començar la lliga regular de l'NBA. Ja serà NBA 24-25 de la pròxima temporada. Aquesta temporada, com dèiem, tenim els play-offs en marxa i de moment, en la primera ronda, cap dels equips que té el factor pista a favor s'ha deixat perdre aquest avantatge.
Exacte, i si abans hem posat Jay-Z per il·lustrar el fitxatge de Jordi Fernández per Brooklyn, deixa'm posar l'eix ara un altre cop Jay-Z, i en aquest cas Alicia Keys, perquè sí, tot i que ara el Damià López amb malaire als ossos, els Knicks van 2-0 contra els Sixers i per primer cop en molts anys els que som Knickerbockers podem treure pit.
Yeah.
Bogeria aquesta matinada al Madison Square Garden, partit èpic, els Knicks tenien el duel perdut contra Filadèlfia, perdien de 5 a falta de 30 segons, però dos triples consecutius després d'una recuperació de pilota i d'un rebot ofensiu han capgirat el partit en un 3 i no res i han posat l'eliminatòria 2-0 pels de Nova York. Així sonava el triple final de Di Vincenzo. Another chance here, DiVincenzo, he's got it! The Knicks have the lead again! Their defense turning into offense!
Feia anys que no vibrava així el Madison Square Garden.
No, t'ho prometo, vull dir, ha sigut una cosa bàrbara. Ara explicarem també que els Philadelphia 76ers també es queixen d'un parell de jugades, però sí, vull dir, una atmosfera espectacular dels Knicks, com et deia, els que som d'aquest equip, des de Stoudemire, Carmelo Anthony, que no vibram d'aquesta manera, i que segurament caurem contra els Sixers o a la segona ronda, però calla, una nit de glòria al Madison Square Garden.
Ja no ens la treu ningú.
No ens la treu ningú, i tot això sense lesionat Julius Randle, que és un dels líders de l'equip i que està lesionat. Com et deia, a Filadèlfia treuen foc pels queixals després que l'entrenador Nick Nurse hagi assegurat que l'àrbitre l'ha ignorat quan va demanar dos temps morts al final per tallar la remuntada dels Knicks. A més, hi ha imatges que sí que és veritat que es veu Nick Nurse demanant temps mort al mig de la jugada. A més, també es queixen d'una falta en atac en la jugada decisiva. Això què vol dir? Que el tercer partit ja a Filadèlfia començarà ben calentet.
Quins altres partits han jugat aquesta passada matinada?
Doncs mira, els Nuggets de Nikola Jokic, els vigents campions, han tornat a guanyar els Lakers i la bogeria també s'ha desfermat a Denver perquè LeBron James ha tingut un triple per guanyar el partit, però l'ha fallat i Jamal Murray ha segellat la victòria amb un llançament de 2 a l'últim segon del partit, per tant, buzzer beater. I Cleveland, i a Cleveland en aquest cas els Cavaliers han assecat i de quina manera l'atac dels Orlando Magic. En el primer partit només van anotar 83 punts als Màgic i en el segon 86, i ara els de Florida es veuen obligats a aixecar l'eliminatòria a casa 2-0 per Cleveland.
I en la resta d'eliminatòries, crec que per primer cop en 11 anys ningú ha estat capaç de robar el factor pista en el primer partit.
Exacte, a l'oest Oklahoma City va 1-0 contra uns Pelicans sense el lesionat de Zion Williams, mala peça al taler per tant pels Pelicans. Els Clippers van 1-0 contra Dallas després que l'equip de Luka Doncic fes una primera meitat lamentable.